Gairebé 9.000 persones conviuen amb l'esclerosi múltiple a Catalunya, una malaltia que s'acostuma a diagnosticar en una edat molt jove, entre els 20 i els 30 anys. Comença amb símptomes lleus, però en alguns casos evoluciona de forma greu, fins al punt que un terç dels malalts necessita ajuda en el seu dia a dia. La rehabilitació és molt important, sobretot en una fase avançada de la malaltia, per mantenir les capacitats tant físiques com cognitives. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, precisament perquè la rehabilitació és molt important. A Catalunya, per atendre aquests pacients, hi ha les unitats de neurorehabilitació, amb dos objectius. Per una banda, aconseguir que els malalts tinguin la màxima autonomia i, segon objectiu, prevenir la pèrdua de funcions i possibles complicacions. Hem parlat amb el Roger Meza, que és neuròleg i treballa en una d'aquestes unitats, a l'Hospital Vall d'Hebron. Ens ha explicat que l'atenció que es dona és integral, es fa un acompanyament del pacient des del primer moment, des del diagnòstic. Els primers símptomes de la malaltia poden ser molt variats i, de vegades, diu, poden passar desapercebuts.
Se evidencia en personas jóvenes, a partir de los veintitantos años, 30 años, personas que están en actividad laboral, y los síntomas son diversos. Bien se llama la enfermedad de las mil caras, ¿no? Hay problemas sensitivos, problemas esfinterianos de la orina, o problemas visuales también, que son muy habituales al principio del desarrollo de la enfermedad.
Els símptomes poden ser molt variats i tampoc no hi ha una causa clara que pugui provocar l'esclerosi múltiple. El Roger Meza parla de múltiples factors de risc.
Causes como tal, no hay una causa que hayamos descubierto de decir esto es lo que es la causa. ¿Qué cosas sí que hemos visto que están asociadas? El cigarrillo, una de las principales causas de alteración del estado inflamatorio del cuerpo. La obesidad, los malos hábitos dietarios. No se puede decir que es una enfermedad hereditaria, porque no lo es, pero sí está asociada a déficit de vitamina D. Se ha visto que hay una mayor incidencia en algunas zonas del mundo que en otras.
Evidentment, el diagnòstic suposa un cop molt dur pels malalts, sobretot perquè arriben un moment en què potser estan començant a treballar, iniciant la seva vida, i han de canviar-la d'un dia per l'altre, oi?
Sí, el testimoni de la Irene Bolea és un exemple clar. Li van diagnosticar esclerosi múltiple fa 19 anys. Durant els primers anys, la malaltia doncs, pràcticament no va avançar, però temps després va començar a caminar amb bastó i va acabar després en cadira de rodes. Necessita ajuda perquè té un nen petit, però diu que de moment no té molta dependència. Se'n va sortint, però al seu ritme, i la lluita, diu, és diària perquè no saps mai com et pots aixecar al matí.
Una de les coses pitjors de la malaltia, crec jo, a part de la fatiga, que va augmentant sempre, és aquesta adaptació, aquesta incertesa, que mai saps com t'aixecaràs el dia l'endemà ni com acabaràs el dia, i és una adaptació diària. Has d'anul·lar plans doncs, 2 hores abans de sortir, de sobte et ve aquesta fatiga, i sí, és diàriament has d'anar doncs, reposant-te.
L'estat d'ànim també és molt important perquè aquests pacients són malalts crònics i la Irene diu que han d'estar preparats perquè a mesura que passa el temps van perdent capacitats.
Jo sempre comento que els malalts crònics estem de dol constant perquè sempre hi ha una pèrdua més endavant, no? De sobte tens una pèrdua funcional que no hi comptaves i encara t'estàs fent aquest dol i hi ha també un altre al cap de poc temps, no? Llavors realment sí que has de ser fort i relativitzar i pensar més en el que pots fer que en el que no pots fer.
Dèiem que quan la malaltia avança, aquestes persones necessiten ajuda diària. Molts no es poden permetre un cuidador professional i per això el 80% de les cures les acaba proporcionant la família.
Jo havia sentit parlar d'en Quim Serra de Palafolls, no? Era molt guapo, totes les noies li anaven al darrere. Jo, precisament per això, doncs ja ni cas, no? I va sortir del gimnàs i ja em va veure i va obrir uns ulls. Va ser bestial. A mesura que el vaig anar coneguent, el que em va agradar era que era una persona que tenia molts valors, no? I que era una persona profunda. Pensava, ostres, aquí a fons, eh? No és pas el que m'imaginava. Tot i que hem passat moltes crisis i molt potents, eh? En 40 anys. Fa 33 anys que té la malaltia. 33. Jo sempre dic que el vaig sostenir jo, perquè ell estava fatal, d'ànims i tot, i jo, bueno, amb els nens, intentant no fer com si no passés res.
Amunt.
I durant 20 anys va anar perdent cada any, com si baixés un escaló, no?
Marta,
va ser molt dur.
Bona tarda.
Va ser molt dur.
Bona tarda.
Coneixes de la persona que estem escoltant, no?
Sí, sí, sí.
Ets tu mateixa?
Soc jo, sí.
Marta, un plaer conèixer-te.
Igualment.
Avui, a la Linterna Cope Catalunya i Andorra i al llarg de la programació d'avui, estem parlant de que prop de 9.000 persones conviuen amb esclerosi múltiple a Catalunya, que la majoria són diagnosticades entre els 20 i els 40 anys i que el 85% presenta una malaltia en períodes d'exacerbació dels símptomes, els anomenats brots, alternats amb d'altres més lleus. I en molts casos, la malaltia continua progressant. Avui volíem conèixer la teva història i la d'en Quim. En primer lloc, preguntar-te com està el Quim.
Ah, molt bé, gràcies. Bueno, ell sempre diu que està molt bé.
I això sí. T'anima, no?
Sí, i tant. Ell interiorment està molt bé.
Te'n recordes el dia que li van donar el diagnòstic? Què va passar? Sí. Com va ser?
Allò va ser horrorós. Va ser horrorós. Vivíem a Cantàbria i vam anar a Astúries, a un hospital, li van fer les proves, no? Mm-hmm. I el dia que vam anar de visita amb era una doctora, diu, amb una cara supersèria,
sí.
Diu, usted tiene una enfermedad degenerativa que no tiene curación.
Pam, així, sense anestèsia. Així,
sense anestèsia. I nosaltres estàvem super, anàvem allà tan feliços, bueno, que no ens esperàvem res d'això, ningú tampoc ens va preparar una mica ni res. I bueno, va ser una galleda d'aigua gelada. Ens vam quedar tan gelats que vam ser incapaços d'articular una pregunta ni res. És que no vam dir res. Res. I després, i ella tampoc, i au. Cap a casa. Va ser horrorós. Sí, sí.
I a partir d'aquell moment va començar, imagino, doncs, tot allò que els metges us anava dient, no? I què és el que aniria passant? Us ho van explicar?
No. No, no, no. Llavors, no sé, clar, el dir-nos no tiene curación, doncs nosaltres ens vam inclinar cap a la medicina alternativa i coses alternatives.
Sí.
Que, bueno, tampoc no sé si van, físicament no sé si van fer gran cosa, però, bueno, almenys nosaltres estàvem motivats, sempre hem buscat, no?, i sempre hem fet coses. Mm-hmm. Doncs, bueno, tant per veure si es curava la malaltia com... És que ha anat com a la part, no?
Sí.
Com agafat de la mà una cosa amb l'altra, perquè sempre també hem fet moltes coses a nivell espiritual, interiors, i a vegades hem anat junt, no sé com dir-ho. Bueno, i sempre hem buscat i hem fet coses per estar bé interiorment, no?
Uh-huh.
I, bueno, no sé, de fet, l'esperança de que encara que ha estat tan endarrerit, l'esperança no l'hem perdut mai.
Home, de fet, no. porta el Quim 33 anys amb aquesta malaltia.
Sí, bueno, o més, perquè... Bueno, esclar, és que...
Quan des del diagnòstic, diguem-ne.
Clar, des del diagnòstic són 34, sembla. Perquè va ser el 89, no? I estem al 23. Uh-huh. Sembla que són 34.
He llegit, Marta, que un terç de les persones que pateixen aquesta malaltia necessita ajuda diària i el 80% de les cures les proporciona la família i que el perfil de persona cuidadora és el d'una dona amb risc de sobrecàrrega i impacte en la seva salut física i emocional. Vas haver de deixar de treballar? Quina és la teva vida actual? Has hagut de deixar-ho tot per estar amb el teu Quim?
Sí, jo no he treballat gaire, la veritat, però estava treballant, sí. Estava treballant a un centre de malalts mentals i estava molt bé, molt a gust.
I quan, bueno, ell va fer com una baixada i llavors sí que ho vaig deixar. Això va ser el 2005. I ja està. Jo, va ser com una... No com, va ser una decisió meva de dedicar-me. O sigui, vaig prendre aquesta decisió de dedicar-me a cuidar-lo jo, perquè era la millor manera. O sigui...
Quin ha estat l'impacte a la teva salut, tant física com emocional?
A la meva?
Sí.
Bueno, jo físicament, després tants anys, el meu cos déu-n'hi-do, Vull dir que l'any passat vaig tenir dues ciàtiques, no molt fortes, però sí, sí, un pinçament que m'ha baixat fins al taló del peu.
Déu-n'hi-do.
I és perquè les lumbars no les tinc bé ja, no? Clar. Tinc cada dos per tres tendinitis, les cervicals tampoc. Perquè encara que tinguis grua, però que moltes... O sigui, grua també fa d'uns anys cap aquí, no recordo quin any era. Ah, sí, del 2011. Però abans ho feia tot a pes, a l'obèstia.
Clar.
I sí, sí.
I el cos ho ressent. Tu tens ajuda, Marta, d'algú?
A veure, em vam tenir, o sigui, primer no, després sí, de l'Ajuntament ens vam tenir una hora cada dia, després ens vam treure i ara l'any passat ho vaig tornar a sol·licitar perquè vaig tenir el Covid i me vaig trobar sola amb en Quim, no?
Clar.
I clar, em vaig desmoronar molt perquè, clar, no podia estar malalta. Clar, ell té les seves necessitats i m'estava igual i jo estava feta caldo. I també em vaig desanimar molt, la veritat, en aquell moment. Llavors vaig tornar a sol·licitar i bueno, ens han donat 4 hores setmanals i, bueno, és totalment insuficient perquè, clar, són 24 hores.
Sí, sí, 24/7, o sigui que l'ajuda ha de ser contínua.
7, i quants anys portem? Vull dir, jo sempre penso que tant a nivell de l'Ajuntament com de la Generalitat. S'hauria de tenir en compte el temps, no? També t'esporta el temps, perquè no és la mateixa una persona que comença a necessitar...
Òbviament.
Que ja està bé que se'ls doni ajut, evidentment, no? Però,
no una que porta ja 34 anys.
Clar. Són molts anys. Són molts anys.
Molts.
I, bueno... Després, clar, és que són 24 hores perquè a la nit també ell necessita, a vegades no desperta, bueno, i tant que sí, no desperta, necessita o té fred o té calor, o se li dorm una mà o no sé què. Bueno.
S'ha de seguir treballant, està clar, per assolir l'aprovació d'aquest decret d'assistència personal per garantir els criteris d'accessibilitat universal, de mobilitat i de transport, per assegurar, com diuen, nous models d'habitatge que donin autonomia i independència de la persona amb esclerosi múltiple i reduir també aquests processos administratius i donar informació, sobretot, i acompanyament a les persones que pateixen aquesta malaltia, Marta.
Ai, tant de bo. Tant de bo que això sigui un pas endavant, no?
Marta, ets una valenta, ets un exemple, ho saps, no?
Bueno, no sé, penso que puc... Jo tinc cicles, tinc molta energia... I quan si em poso malalta així, després baixo cap avall, després torno a pujar i així, no pensis que...
M'imagino.
Com seria una... Veia, que sóc humana.
Òbviament. De cans i ossos. I que també tens les teves coses i és normal. Escolta'm, el Quim està encantat d'haver-te conegut, Marta, eh?
Jo també amb ell.
I no m'estranya.
I ens vam conèixer molt joves, eh?
Sí,
I ens vam casar també molt joves, eh?
I va ser...
En Quim en tenia 22 i jo 19 que ens vam casar.
Amor a primera vista, eh?
Sí, ell, jo no, eh? Vaig ser més dura de pelar. Li va costar una mica, eh?
I vas caure al final, eh?
Sí, sí.
Escolta'm, bé, vull enviar-te una abraçada enorme, enorme, enorme perquè li enviïs al Quim i a tu els millors desitjos i dir-te que ets una valenta, com molta gent que està a la teva situació i que estàs 24/7 amb la teva parella, donant doncs, tota l'ajuda que calgui. Marta, moltes gràcies.
De res, de vosaltres.
Un petonàs gran.
Adéu.